Són les 3.
Catalunya migdia.
Efectivament, comencem aquí la segona hora del Catalunya migdia, des d'ahir fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que l'Ajuntament de Barcelona vol tancar tots els pisos turístics en 4 anys. Avui ha anunciat que no renovarà cap més llicència d'habitatge turístic i que el novembre del 2028 els 10.000 pisos turístics que ara mateix hi ha a la ciutat de Barcelona hauran de passar al mercat residencial. Això vol dir que o bé hi tornen els propietaris o bé es podran llogar i vendre. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que aniran a fons amb el decret de pisos turístics que va aprovar la General ara fa mig any, i que donava via lliure als ajuntaments per limitar-ne el nombre i també, com és el cas, poder-lo suprimir. Això el mateix dia en què el jutge de Barcelona que porta la coneguda com a trama russa del procés ha obert una investigació nova per intentar evitar que se li apliqui l'amnistia. Joaquín Aguirre ha demanat al Tribunal Suprem que investigui Carles Puigdemont per traïció i malversació. Això, malgrat que a principis de juny l'Audiència de Barcelona el va obligar a acabar la investigació perquè en prop de 5 anys de diligències no havien trobat cap prova rellevant. I també us hem explicat que a Madrid Isabel Díaz Ayuso espera aquesta tarda Javier Milei, el president de l'Argentina, per entregar-li la Medalla Internacional de la Comunitat de Madrid, una visita que està resultant incòmoda pel govern socialista de Pedro Sánchez, pel conflicte diplomàtic que té amb l'Argentina, però també pel Partit Popular, especialment pel seu líder Alberto Núñez Feijóo, a qui no han convidat a l'acte d'avui entre Ayuso i Milei. A aquesta hora, però, què més podem destacar, Sana Riera?
Doncs que sobre la mesura del govern espanyol de suprimir l'IVA de l'oli d'oliva, el Banc d'Espanya ja hi ha dit la seva. Explica que s'hauria de recuperar progressivament la fiscalitat sobre els aliments. Anem fins a Santander. Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Des del Banc d'Espanya, Margarita Delgado aposta per tornar a la normalitat de forma progressiva a la fiscalitat que gravava l'oli abans de la pandèmia, un 10% que està molt lluny del 0% que aprovarà dimarts que ve a l'executiu de coalició.
Nosotros siempre hemos defendido que en esta vuelta a la normalidad pues se deben ir deshaciendo todas las medidas excepcionales, por tanto temporales, para que se pueda recuperar la capacidad fiscal para reaccionar en casos de crisis, de potenciales crisis sistémicas futuras.
Delgado considera que es prematur valorar la mesura, que s'ha d'analitzar de forma global i que el govern té la potestat per fer-ho.
El moviment pel dret a l'habitatge arreu dels països catalans i més en concret la xarxa d'estructures populars i comunitàries de Manresa ha estat reconegut avui amb el Premi Guillem Agulló. És un guardó que la Generalitat Valenciana va deixar de concedir després del pacte del Partit Popular i Vox i que el govern de Pere Aragonès ha fet seu ara per reivindicar la lluita contra l'extrema dreta. Palau de la Generalitat, Montse García.
Bon dia. Els guardonats han creat una xarxa comunitària a partir del moviment que lluita per l'habitatge digne, que cobreix des de l'escola social a la lluita antiracista i el feminisme. I també s'ha estès cap al País Valencià. El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha dit que la millor notícia seria ara que les institucions valencianes recuperessin de nou el guardó, però ha afegit que, mentrestant, Catalunya no farà cap pas enrere.
Mentre PP i Vox governin al País Valencià i a les Illes, Catalunya hi serà, amb tota la fraternitat, amb tota la complicitat, amb tota la solidaritat, amb tota l'estima. Aquest és el nostre compromís, el compromís amb la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
Durant l'acte s'han fet diverses lectures d'autors catalans, valencians i de les Illes per celebrar també la Diada dels Països Catalans que es fa cada any per Sant Joan.
I encara relacionat amb els nacionalismes extremistes, el popular Víctor Orbán creu que la immigració massiva ha canviat tant Alemanya que el seu sabor i olor, ha dit, ja no són els mateixos que 10 anys enrere. De visita a Berlín amb motiu de l'Eurocopa de futbol, el primer ministre hongarès considera que Alemanya és avui un país completament transformat per centenars de milers d'immigrants que es beneficien, explica, de condicions més flexibles per obtenir la nacionalitat. Assegura que Alemanya era abans un exemple per la seva gent treballadora i també el seu ordre i lamenta que ara sigui un món colorit i multicultural. Aquest polític assumirà l'1 de juliol la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i ho farà amb el lema "Fem que Europa torni a ser gran", ja sabeu, copiat del que va fer servir l'expresident nord-americà Donald Trump.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
Bona tarda.
La Carme Rocamora, periodista de La Nació, bona tarda.
Bona tarda.
I Marcos Lamelas, periodista del Confidencial, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt?
Sí. Intentant recuperar-nos d'aquest comentari de Víctor Orbán.
Sí, em pregunto a què té gust Alemanya. No sé si se l'han passat algun dia.
Frankfurt.
No ho sé, o Bratwurst. No sabria dir quin és el gust d'Alemanya, però ell diu que l'ha canviat. Per tant, coneixia quin tenia abans i sap quin té ara de gust. ho deixem aquí. Va, ara entrarem en els temes del dia, però abans, ja sabeu, el primer sempre ens ve des de fora. I els divendres, qui ens porta el primer tema és el Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A punt pel cap de setmana?
Sí, sí, sembla que es presenta bé, sí.
Ah, sí? Bé, escolta'm, doncs ho celebro, ho celebro. A veure, quin tema ens proposes?
Doncs mira, jo la moda d'aria d'avui té a veure amb el final de la sèrie Thor del Carles Porta. Mm-hmm. El que passa és que deixa'm fer un petit parèntesi, perquè fa una estona m'ha sorprès la notícia, doncs, que el jutge Aguirre, en una nova ocurrència, ha involucrat, entre altres, el Carles Porta. Sí, sí, el Carles Porta, el de Thor i el de Crims, el que posa llum a la foscor amb la presumpta trama russa que havia d'haver portat, doncs, 10.000 soldats d'aquell país per fer possible la independència de Catalunya l'any 2017. Per tant, a veure, solidaritat amb Carles Porta i amb la resta de damnificats davant d'una nova anada d'olla d'aquest magistrat. I ara sí, anem al gra, que és el que volia fer jo, sense haver de dir això altre. Jo he de confessar, parlant de Thor, que quan vaig saber l'existència d'aquest nou projecte, d'això que ara anomenem True Crime, em va embolcallar una mandra immensa. És a dir, jo vaig pensar que tornaríem a donar tom sobre un tema que jo ja considerava caducat i que s'estiraria la trama com si fos un xiclet d'aquells que s'allarguen i s'allarguen fins a l'infinit. Però no, i a veure, de savis és rectificar, i he de dir que des del primer capítol vaig quedar enganxat a la sèrie. Porta, trobo que ha combinat magistralment les imatges d'arxiu amb les entrevistes actuals i ha portat un element innovador i clau per complementar el relat, que és la maqueta del poble que recrea de manera gairebé perfecta la fisonomia de Thor i també la dels seus habitants. Dit això, realment, amb aquesta història, si el Porta hagués volgut fer una obra de ficció, no haurien sigut creïbles tot aquest reguitzell de personatges. Vull dir que ningú no s'ho hauria cregut. Hauria sigut tan increïble, doncs, com els autos del jutge Aguirre i els 10.000 soldats russos, no? Ningú hauria cregut que hi pogués haver tanta gent tan estranya en un espai tan reduït. Des del Palanca al Sansa, passant pel Coller, el Cerdà, el Lázaro, la Sisqueta, el Rubén Castanyer, el Gil José, els contrabandistes, els anglesos, els germans Olivella i tota la colla de manomenats hippies, o la Marley Pinto i el Josep Mont. Absolutament al·lucinant. Només va faltar, en l'últim capítol, l'aparició estel·lar del Patilles, un personatge molt conegut al Pallars, doncs el Patilles obrint un camí des de Thor cap al lloc amb una pala excavadora trotinada. La veu en off del Carles Porta deia que el Patilles treia la neu perquè sí, perquè ningú li manava ni ningú el pagava. Només mig netejava l'entrada del poble sense continuar cap enlloc. Era un treball absurd, però de la mateixa manera que ningú li pagava, ningú li prohibia. Això és Thor. I en aquests moments, mig Catalunya es dedica a l'espectacle morbós de fer porres per endevinar la clau de tot. Qui va matar Sansa? Però per l'espectacle morbós, el d'alguns dels visitants que des de l'inici de la sèrie inunden els carrers, per anomenar-ho d'alguna manera, els carrers de Thor durant tots aquests caps de setmana. Són gent vinguda d'arreu de Catalunya i de fora que s'hi han desplaçat en cotxe. Us dono un consell, vigileu els càrters dels cotxes perquè més d'un ja l'ha deixat en alguna pedra de la pista. S'hi desplacen, com deia, amb cotxe, que s'hi desplacen també amb moto, i alguns ho fan en bicicleta. La seva esperança, la gran esperança, és poder veure i, si pot ser, fotografiar, sobretot fotografiar, el Lázaro o el seu germà, el Pablo, hereu universal de totes les propietats del Palanca, mentre condueix els cavalls per alguna zona propera. I si no, no passa res, sempre es poden fer una selfie davant del lloc on va ser assassinat Sansa o davant de la casa del que alguns il·luminats han convertit de la manera més absurda en una espècie de Robin Hood ecologista, defensor fins al final dels valors naturals d'aquella muntanya. Estic parlant, naturalment, del Palanca. I un punt important de la visita és el restaurant que regenta la Pili, la filla de la Sisqueta i la dona i mare del fill del Lázaro Moreno. La Pili, aquests caps de setmana, ha arribat a servir més de 100 dinars diaris, alguns amb reserva des de feia setmanes. Fins i tot al seu restaurant s'hi ha celebrat algun comiat de soltera. Vaja, que n'hi ha a la Cerdanya el mes d'agost. I com em comentava una persona del Pallars Sobirà, aquest cap de setmana passat n'hi ha que demanen, em deia que alguns no és que demanin, sinó que exigeixen a la Pili un menú vegà, un menú vegà a tort, o sigui, pernil de tofu i hamburgueses de cigrons a tort, escalopes d'esbergínia i sushi de carbassó. A on s'ha vist? Això és com demanar un gin tònic a Kabul, com demanar costelles de porc en un dinar al que vas convidat per l'ayatolà Ali Khamenei. El meu consell és que visiteu Tor, perquè realment aquell lloc és una passada. Però també us recomano de fer-ho en una altra època, quan aquesta febre baixi, que no patiu, no patiu, baixarà. Ja ho sabeu, tot el que puja, baixa. I quan hi aneu, sobretot, quedeu-vos a dinar a casa de la Sisqueta i demaneu un arròs de muntanya. Un dels millors que he menjat mai ha estat aquí, precisament, a casa la Sisqueta. Un arròs de muntanya, de la muntanya de Tor.
Doncs la reivindicació del Jordi Creus d'anar a visitar Tor, però fora d'aquesta febrada que hi ha ara mateix. Mira, jo et dono una alternativa, i és que si els seguidors de la sèrie, i que estiguin molt interessats en el que va passar o en el que ha reflectit la sèrie del 3CAT, poden anar a l'exposició Connectem pels 40 anys de Catalunya Ràdio i TV3 al Disseny Hub de Barcelona, a la plaça de les Glòries, perquè allà ara s'hi ha afegit també la maqueta que s'ha utilitzat en la gravació de Thor. Per tant, si algú vol veure allò in situ com és aquesta maqueta que tan famosa s'ha fet, doncs allà, al Disseny Hub, en aquesta exposició, Connectem, la tenen. I mira, així no cal anar a Thor i no cal col·lapsar a Thor, podeu anar a veure la maqueta.
I es podrà menjar tofu perfectament al Poble Nou.
Sí, suposo que sí. Que ja està quedat clar que a Thor no, eh? No. Segons Jordi Creus, molt bé.
No us perdeu tampoc la versió Thor de la Generalitat del Polònia.
Sí, també, també. Sí. Al final, l'èxit d'un producte també es pot mesurar en les derivades que en surten d'aquest producte. I si fins i tot surt vídeos al Polònia i genera tot l'embolic que s'ha generat, és evident que ha estat tot un fenomen aquesta sèrie, aquest True Crime de Tor amb el Carles Corta i companyia. Jordi, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana i bona revetlla.
Igualment, bona revetlla. Passen 12 minuts de les 3, anem per la notícia del dia. Podríem dir que la ciutat de Barcelona declara formalment la guerra als pisos turístics. L'Ajuntament té intenció de tancar els 10.000 pisos turístics que hi ha ara mateix a la ciutat. Ho poden fer en base al decret que va aprovar el govern i que dona llibertat als municipis considerats tensionats, com ara el de Barcelona, per limitar aquest tipus d'habitatges. D'aquesta manera, quan l'any 2028 s'acabin les actuals llicències, no se'n renovarà cap ni una i tampoc no se'n faran de noves ni cap canvi urbanístic per mantenir aquest tipus d'habitatges. Ho ha anunciat avui l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Que a Barcelona cessi completament l'activitat d'ús turístic en pisos residencials. I que, per tant, amb data novembre del 28, aquests 10.000 pisos passin al mercat o de lloguer o de venda, o que siguin habitats de forma regular pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Qui sempre ha plantat cara als pisos turístics és el sindicat de llogateres, que consideren que tenen gran part de culpa de la falta d'habitatge a la ciutat i els preus dels lloguers que hi ha a Barcelona. El portaveu del sindicat de llogateres és l'Enric Aragonès. Enric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Acabeu de fer una piulada que refreda la notícia. Dieu que sona bé, però que caldrà veure el context polític de l'any 2028 i que segueix obert el front dels lloguers de temporada. Quina valoració feu, doncs, d'aquesta mesura? De moment, sí però no?
Bueno, és que és absolutament foc d'encenalls, és a dir, el que anuncia Collboni és una cosa que ja preveu el decret llei que es va aprovar fa uns mesos i que, a més, se situa en la legislatura propera. És a dir, que Collboni digui que farà això si governa, perquè vés a saber qui governa l'any 2028, en la legislatura propera, quan no és una cosa que ja estava prevista, doncs és això, és parlar per parlar. I, en canvi, ni esmenta el gran problema que s'està estenent i que cada vegada està pressionant a més veïns, o bé per pujar-los al lloguer o bé per fer-los fora, que és el lloguer de temporada. I potser s'oblida, Collboni, que va ser el seu partit, al costat de Vox, del PP i de Junts, qui va tombar una regulació de lloguers de temporada que ja teníem en vigor. Per tant, obviar els lloguers de temporada, obviar també que la seva mesura estrella aquest primer any de mandat ha estat desmantellar la reserva de 30% de noves construccions per habitatge protegit, i en canvi l'única mesura que fa per garantir el dret a l'habitatge és dir que si governa l'any que ve farà una cosa que ja diu la llei, doncs, sincerament, sembla que vulgui enganyar la gent, però nosaltres no ens enganya.
La llei dona llibertat als municipis per posar límit als pisos turístics. És a dir, que és veritat que els hi dona eines, però els ajuntaments s'han de mullar, i el que fa l'Ajuntament de Barcelona és anunciar que es mullarà, és veritat que el 2028, i que, per tant, no sabem si hi haurà el mateix color polític a l'Ajuntament, això és veritat. Mm-hmm. Però, home, sí que tenen una mica de marge, i com a mínim el que denuncia Collboni és que si ell és a l'alcaldia, aquest petit marge que té no l'executarà i que eliminarà els pisos turístics.
Bueno, em sembla de sentit comú, però de tota manera el que diu el decret llei és que hi ha un màxim que podrien arribar a fer de pisos turístics, però fent un pla que justifiqui que les necessitats d'habitatge estan cobertes i l'assequibilitat de l'habitatge està garantida. La qual cosa a Barcelona, de fet, és que si Collboni volgués fer una altra cosa seria molt difícil. Seria molt difícil fer una memòria tècnica que justifiqués que es poden mantenir pisos turístics perquè el dret a l'habitatge i l'habitatge assequible estan garantits. Per tant, podem dir que els ajuntaments tenen autonomia? Sí, tenen autonomia, però basada en memòries tècniques que expliquin si està garantit o no el dret a l'habitatge. Per tant, bueno, que anuncia que faria Collboni el 2028 si governés, doncs creiem que és el que tindria sentit de fer. El que no té cap sentit és que el seu únic anunci a les portes d'una manifestació el 6 de juliol, que crec que sabem i ell també sap i per això fa això, serà massiva, doncs ell fa un anunci preventiu com per dir no, ja m'hi he posat. Bueno, el que està fent és anunciar aquesta mesura per la legislatura que ve, quan, com dèiem, el lloguer de temporada segueix campant lliurement per la ciutat i sobretot el model de ciutat que està impulsant Jaume Collboni continua sent el de la Copa Amèrica, el de tancar el Parc Güell per fer-hi desfilades de Louis Vuitton, el de demanar als veïns de la Barceloneta que hagin d'acreditar que viuen allà per entrar al seu barri, o el de tallar el Passeig de Gràcia per fer-hi de nou un macroesdeveniment com és el que hem vist aquesta setmana a la Fórmula 1. Mm. Per tant, fer tot això mentre s'anuncien mesures per el 2028, creiem que és voler enganyar la gent.
I com a mínim li veieu un avantatge, que és que pugui ser exemple per altres ciutats que també siguin tensionades i que vegin que si Barcelona fa aquest anunci hi hagi una mena d'efecte crida i que altres ajuntaments s'afegeixin a aquesta mesura?
Bé, com dic, és el que creiem que tindria sentit si efectivament els ajuntaments segueixen el que diu aquest decret llei, que és que només es podran donar aquestes llicències urbanístiques per pisos turístics fins a uns límits, però en qualsevol cas només si hi ha unes memòries que justifiquin que les necessitats d'habitatge estan cobertes. Per tant, quan arribi el 2028 i aquests propers anys i els ajuntaments hagin de prendre aquestes decisions, el sindicat de llogateres estarem allà assenyalant que efectivament les necessitats d'habitatge i l'habitatge assequible no estan cobertes i que, per tant, cal reduir dràsticament, com portem anys dient, els pisos, les llicències per pisos turístics.
Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
El sindicat de llogateres, per tant, que hi posa aigua al vi dient que compte que això és el 2028, que potser Jaume Collboni no està ni tan sols a l'alcaldia i que l'únic que fa és aplicar un decret de la Generalitat i que, per tant, és foc d'encenalls, és l'expressió que ha utilitzat per definir-ho. Busquem una altra opinió. Parlem amb el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, agrupar eixos comercials de turístics de la ciutat. Senyor Gené, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. Què tal?
Quin impacte creu que pot tenir aquest anunci de l'Ajuntament de Barcelona?
Que pot tenir un impacte molt negatiu amb l'economia. Entenem que el dret a l'habitatge és un dret fonamental, però no té com a contrapartida a una manca de polítiques d'habitatge públic que les administracions estan obligades a fer i carregar-ho al sector privat d'una manera absolutament indiscriminada. Estem parlant de negocis establerts, negocis que generen molta economia indirecta en les botigues, en els restaurants i, en definitiva, a l'activitat econòmica i turística de la ciutat. I el que no podem entendre és que en aquest moment el senyor Collboni doncs, planteja una expropiació quasi bé encoberta per l'any 2018 d'unes activitats econòmiques que tenen unes inversions fetes i que en definitiva estan responent a una expectativa jurídica que se'ls va donant en el seu moment. Mm. Crec que s'està ficant en un lío considerable, senyor Collboni, en aquest tema.
Ara sentirem la patronal dels pisos turístics que diu que aquesta mesura pot perjudicar directament el turisme familiar.
Sense cap mena de dubte, a tota classe de turisme, perquè en definitiva els pisos turístics és una forma d'habitatge turístic que està a la ciutat de Barcelona, que és una ciutat eminentment turística i que...
És que ens arriba amb molt mala qualitat i ara ja definitivament em sembla que hem perdut la comunicació amb el senyor Gené. Senyor Gené, està aquí, eh?
Sí, sí, estic aquí.
Sí, però és que si busca una altra ubicació, millor, perquè té molt poca sí. cobertura i ens és molt difícil entendre les seves paraules.
Ara em sent millor?
Ara una mica millor, sí. Digui.
Molt bé. No, deia això, que estem parlant d'una activitat econòmica, molt consolidada a la ciutat de Barcelona, que és l'activitat turística, i sobre la qual no podem defugir amb ares de justificar la necessitat de cobrir una funció tan bàsica com és el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge s'ha de cobrir amb polítiques públiques i amb tenir la capacitat com per gestionar d'una manera adequada el problema de l'habitatge. Estem veient que en aquest moment l'habitatge no representa quasi bé res del pressupost municipal ni del pressupost de la Generalitat. En el moment en què destinem els mateixos recursos que estem destinant a la sanitat o a l'educació, a l'habitatge, potser aquest problema no el tindríem. Però el que no podem fer és fer-lo repercutir sobre el sector privat quan el sector privat està fent la seva funció, que és generar ocupació, generar riquesa i, en definitiva, repartir-ho en el benestar.
Es plantegen vostès anar a la justícia, portar aquesta mesura a la justícia?
Bueno, no ens correspon a nosaltres. Nosaltres representem el comerç. Nosaltres som beneficiaris indirectes d'una activitat com és l'allotjament turístic, ja sigui en hotels o ja sigui en apartaments turístics. És a dir, que hi hagi turisme a la ciutat per nosaltres és bo, i que aquest turisme es pugui allotjar en diferents disciplines, sigui hotels o sigui apartaments turístics, és necessari. Amb la qual cosa entenc que els senyors dels apartaments turístics, si realment després els han d'entrevistar, crec que és legítim que ells això ho reclamin a la justícia, perquè el que no es pot fer és una expropiació indeguda d'un dret que tenen reconegut, sobre el qual han fet unes inversions i que en definitiva estan cobrint la seva funció.
Senyor Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta, que agrupa eixos comercials turístics de la ciutat. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Molt bé, gràcies a vostès.
Hem sentit el sindicat de llogateres, ara també els eixos comercials. A la primera hora del Catalunya Migdia hem sentit l'associació Apartur, que plega 7.000 pisos turístics de Barcelona i que avisen que els apartaments són el 40% de l'allotjament de la ciutat i lamenten que diuen que aquesta mesura anunciada per Jaume Collboni destruirà llocs de treball i que espantarà el turisme familiar.
El turisme familiar requereix habitatges d'ús turístic, això és inqüestionable. Tothom que viatja en un apartament turístic, repeteix, és el tipus d'allotjament que creix més, perquè és el més preferit per tothom, no? Llavors, intentar erradicar-lo expropiant les llicències, fent-les caducar, o no vindran a la ciutat de Barcelona, o aniran a pisos turístics il·legals.
Doncs ja tenim una mesura anunciada i que ha aconseguit unanimitat de tothom posat en contra. Els uns, perquè consideren que és... negatiu per l'economia, negatiu pels seus interessos, que són els propietaris de pisos turístics, i els altres, el sindicat de llogateres, que creuen que tot plegat és foc d'encenalls i que no servirà per res perquè queda molts anys i perquè l'únic que fa és aplicar una llei que ja havia d'aplicar. Com ho veieu? Com a resum de tot, em sembla sensacional.
Perquè és que hem sentit tantes moltes barbaritats molt seguides i llavors és molt complicat. A més tothom es belluga en el territori de la mitja veritat i això, diguem-ne, clar, quan el senyor Aragonès diu això entra en vigor tard, pot tenir raó, però que els ajuntaments tenen aquest marge i que en el cas de Barcelona, amb les quotes que hi havia, podia no haver fet res, és veritat. I, per tant, la mesura és necessària, molt interessant i en favor de que creixi el parc de vivenda a Barcelona, que ho necessitem. I m'he sentit moltes vegades en aquest programa dir que benvingut el turisme, però que vingui a hotels. És a dir, no és el primer cop que ho dic,
Que són els únics, per cert, que estan feliços avui, els hotelers. Però,
que no volen parlar. Els hotelers... Estan tan feliços que no volen fer entrevistes.
Però és que en general els hotelers sempre estan feliços. Escolta, en aquesta ciutat els hotelers sempre estan feliços. I només surten per dir que és que no troben gent perquè que accepti els salaris tan baixos que paguen.
Perquè, però, el problema no és trobar gent o no, és que tenir uns salaris tan baixos. Tu poses un problema... salari i amb una jornada laboral correcta i veuràs com la gent et ve a treballar feliç i contenta.
Però, sisplau, és a dir, la mesura va en el sentit correcte i, a més, s'hauria pogut aplicar per fases, és a dir, perquè hi havia marge amb el volum de vivenda total que té Barcelona i que donava el marc legal. Haurien dit, reduirem només el 20% de les vivendes turístiques i no, s'aplicarà a totes. I en aquest sentit la mesura és bona i seria molt bo que en el marc de l'àrea metropolitana s'arribés a un pacte polític per, de manera progressiva, anar ampliant això a tot el cinturó metropolità de Barcelona. Perquè això no es quedés només a Barcelona. Perquè Barcelona, en proporció, en comparació amb Madrid, és una ciutat petita. I perquè això tingui impacte real en el mercat de la vivenda, ha de tenir àmbit metropolità, en el sentit ampli. És a dir, si dintre de 5 anys arriba a Terrassa, fantàstic. Això serà molt positiu. I fins i tot es podria plantejar com que fos d'una manera gradual. Mm-hmm. Llavors, això és una expropiació, com ha dit el senyor Gené, en absolut. Al senyor Gené li convé unes vacances a Venezuela perquè vegi expropiacions de veritat. I escolta, això no és expropiar. És veritat que jo em quedaria més tranquil si la retirada de llicències fos compensada econòmicament als propietaris, bàsicament per protegir possibles reclamacions legals en el futur a l'Ajuntament, a la institució, però això que estan dient no és una expropiació. Si el drama del propietari d'un pis és que només podrà cobrar a Barcelona 1.000 euros de lloguer al mes... Si aquest és el drama...
Benvingut al drama, vols dir, no?
Em sembla, diguem-ne, que no dona ni per un dramot d'Antena 3 d'aquests dels migdia. Llavors, ho sento molt, però clar, la vivenda turística és una combinació de la uberització de l'economia, centrant-lo tot en l'economia de l'accés, amb la cobdícia de les persones. Perquè la majoria dels propietaris no necessiten fer això. De fet, ja tenien prou. Si un petit propietari que tingui 3 o 4 pisos de lloguer ja tenia prou amb el règim anterior i ja podia viure la mar de bé amb l'evolució natural dels preus, que no era baixa ni petita. El problema és que aquesta xifra de 1.000 euros es multiplica per 4 amb el pis turístic. I és un problema de cobdícia i de voler treure més de l'actiu.
A veure, la Isabel i la Carme, com ho veuen?
És impossible igualar la vehemència del Marcos.
És que és un problema que m'enerva molt.
Seré incapaç de trobar destinacions vacacionals per la resta de gent que opina sobre el tema. No, el que crida l'atenció és el moment en el qual es fa l'anunci, no? I com es fa l'anunci, perquè si no anem malentesos, el pacte que tenia el senyor Collboni amb Esquerra Republicana i que està pendent de validació només recollia la reducció a la meitat dels pisos turístics. El que no sabem és si era dintre del seu mandat o era el 2028, que en aquest moment posa el 2028 amb el joc de majories que hi ha i les lliçons electorals que tenim, doncs probablement és un brindis al sol, per entendre'ns, no? Però bé, diguem-ne que la
és un brindis al sol, però és un posicionament...
No,
és un posicionament d'un partit dels importants que opta a governar en diferents institucions al país i que no sempre ha estat alineat en aquesta...
No només opta a governar, aquí, sinó que van intentar que el decret de la Generalitat quedés retallat en la
per
seva...
Per això que no sempre ha quedat tan clar el seu compromís amb aquesta...
Sí, no, per això dic que sorprèn que surti avui Collboni amb aquesta... No, intentant eliminar la totalitat dels pisos turístics, quan inicialment l'acord era com per la meitat, i ja dic que entenc que era per aquest mandat. És molt interessant la mesura, com diu el Marcos, però ha d'anar lligada amb altres mesures. O sigui,
totalment.
Si no controlem el lloguer temporal, vindran les trampes que ja estan veient de pisos turístics que recirculen cap al lloguer temporal. Si no es potencia efectivament una política de vivenda pública a preus assequibles, doncs el control del lloguer arribarà
fins i tot només de vivenda, perquè és que en aquest moment és que no s'està construint vivenda. Direm construir moltíssima vivenda. I això és molt impopular perquè a molta gent això no li agrada, però ens fa falta construir moltíssima vivenda.
També perquè la ciutat és finita, no? I aquí està la cosa, no? El representant de Barcelona Oberta deia en plan, les polítiques públiques no incorporen despeses per l'habitatge, val, d'acord, però diu van en contra dels que generem riquesa. Bueno, generar riquesa per aquí també, no? Vull dir, perquè el sector turístic, si una cosa no genera, és riquesa per la gent que hi treballa, no? Que té unes situacions molt precàries en general. Però de la mesura jo
el que no sabem és com estarien sense aquestes condicions precàries.
Clar, però tampoc potser no, el conformisme no, dir, clar, no ha de ser l'actitud de la gent viure a la ciutat.
Ningú crida el conformisme, però també hem de reconèixer que el sector turístic a la ciutat té una importància que sense ell probablement hi hauria bastantes més cues a determinats menjadors socials.
Però també és això, no?, que ha quedat com que ha desbordat. Vull dir, perquè un partit com
una altra cosa és la gestió, sí.
Sí, però que un partit com el PSC hagi fet una declaració així és important en el sentit que fins ara, com heu dit, havia estat molt ambigu. De fet, van a igualir, el PSC va igualir el decret d'Aragonès i Capella per aquesta qüestió, però jo crec que sí que és una mesura anunciada, no per convenciment, però sí per necessitat, perquè venim d'una setmana tràgica neoliberal amb els cotxes de 100 km per hora al Passeig de Gràcia, amb el fum per tot, no? I d'alguna manera, com deia Enric Aragonès, doncs es fa aquest anunci per calmar una mica els ànims, perquè realment hi ha molt de malestar social amb el turisme, hi ha manifestacions convocades, amb la Copa Amèrica n'hi haurà encara molts més, i el panorama resulta insuportable. I si bé crec que la mesura pot ser ara mateix un brindis al sol, és molt important perquè al final també acaba donant la raó a un moviment per l'habitatge que ha estat molt criminalitzat i que ha lluitat amb molta organització popular i que al final resulta que una mica de raó tenien, no?, d'alguna manera.
Home, depèn. Si barreges la vivenda amb la Fórmula 1 al Passeig de Gràcia, la raó que puguis tenir, Carme, la perds. És que, clar, és que, el turisme no només és bo, és que és necessari. És necessari...
Però no té res a veure el turisme amb un esdeveniment com el Passeig de Gràcia? Pregunto, eh? Perquè jo no sabia que l'esdeveniment del Passeig de Gràcia s'hagi fet per les nostres famílies.
L'esdeveniment del Passeig de Gràcia es fa perquè hi ha una estratègia...
Gaire d'aquí no era.
Hi ha una estratègia transversal de totes les institucions per renovar el contracte de Fórmula 1 a Montmeló. Uh-huh. I això es considera que és important. I es considera que és important, diguem-ne, de la Fira, diguem-ne, a la SEAT. Això es considera estratègic. I per això es fa lo del Passeig de Gràcia. És a dir, si voler oposar-se a tot el que es faci a Barcelona perquè Barcelona té una voluntat de gran ciutat és una errada, perquè Barcelona té aquesta voluntat de gran ciutat.
On dorm la gent que va veure allò del Passeig de Gràcia?
On dorm la gent que va veure Bruce Springsteen? Clar, què serà el següent?
Són models diferents, que no ve turisme.
Jo
soc de Montjuïc.
No crideu.
Però no fa que
hagis d'acreditar que vius a Montjuïc, Bruce Springsteen. La Copa Amèrica sí.
Escolta, la Copa Amèrica és un projecte d'Ada Colau.
Sí, sí.
No.
I d'Aragonès, i tant.
Bueno, però és un projecte d'Ada Colau que ara està sabotejant la Copa Amèrica que va signar ella.
Totalment.
Abraçant la Copa. És que, clar, així no podem anar-hi. Hem de mantenir una determinada coherència. Dos, la Copa Amèrica és bona per Barcelona i perquè Barcelona té una voluntat de gran ciutat europea. I això ens permet tenir una determinada riquesa que és molt important. És molt important i no podem negar que les baixes tasses d'atur que hi ha
a
Barcelona...
Però per qui de Barcelona és bona la Copa Amèrica?
Per tothom.
Ah, sí? Per la gent que viu a la Barceloneta és bo?
Clar que sí.
Ho dic perquè hi ha molts de lloguers de temporada des del mes de desembre que estan expulsant a les veïnes que viuen allà.
Els lloguers de temporada no és només un problema de la Barceloneta.
Sí, però s'ha accentuat amb la Copa Amèrica i a causa de conseqüències.
No és veritat. El lloguer de temporada és un problema previ
i que no pot, tu no pots dir que la culpa del jugador de temporada és de la Copa Amèrica. Igual que no pots dir que la culpa és de la vivenda, és de la Fórmula 1 al Passeig de Gràcia. Perquè estem bellugant coses, que no, estem bellugant problemes estructurals, amb, a part de que el suposat malestar que es diu que genera això, ho sento molt, jo no ho acabo de veure. Jo no ho acabo de veure. És a dir, jo no veig un malestar generalitzat perquè la ciutat tingui projectes de futur i vagi endavant.
Ves a la Barceloneta i parla amb els veïns i llavors en parlem.
Però escolta, sempre que...
No, només ho dic, perquè no podem generalitzar que la Copa Amèrica és bona per tot Catalunya, perquè hi ha gent que pateix les externalitats negatives d'aquestes coses.
Però
que
sempre passarà, jo visc al costat del Camp Nou. I què he de fer? He de cremar el camp perquè molesta la gent que va a veure el futbol? I quants d'aquests són turistes? És que no podem. No podem voler tenir un equip com el Barça i esperar que no vingui ningú. No podem esperar tenir una gran capital europea i esperar que no vingui ningú. És a dir, no podem tenir-ho tot. En aquesta vida tens coses i pagues per elles. I això, entre altres coses, diu ser adult. No passa res. Però és bo. El meu pare conduïa un taxi. I el meu pare, amb el seu taxi i treballant moltíssimes hores, va portar 3 fills a la universitat. I ara vindré jo aquí a dir que el turisme és dolent? És a dir, i això no li ha passat només al meu pare, que era un taxista humil de l'Hospitalet. Això li ha passat a molta gent d'aquesta ciutat.
El que passa que
sí que et demanaria que no hi hagi paternalisme en aquestes declaracions. Vull dir, no sé què vol dir ser adult. Vull dir, les opinions són legítimes, la teva, la meva, i la de la Isabel i la de tots. Vull dir, no. I no vol dir ser adult acceptar que el turisme és bo per Barcelona. Això no vol dir ser adult.
El turisme, vull dir, no. És que el turisme és bo per Barcelona.
És la teva posició.
Sí, però és a dir, ningú està en contra del turisme. És la quantitat de turisme. Segurament el turisme que hi havia quan el teu pare feia de taxista no és la massificació que hi ha ara mateix.
És veritat.
És a dir, el problema no és que hi hagi turisme o no. El problema és que hi hagi un excés de turisme que faci que pràcticament sigui ingovernable.
Ja, però a aquesta ciutat, al contrari que altres, això no és Venècia. No vivim única i exclusivament del turisme, i el turisme no és un monocultiu d'aquesta ciutat. Aquesta ciutat té altres fonts de riquesa que són molt importants, com per exemple tot el tema vinculat al sector de l'automoció, que per això fem lo de la Fórmula 1 a Montmeló. És a dir, aquesta ciutat és molt rica, molt diversa, molt important, però el turisme el tenim i el necessitem. I no podem... És a dir, igual que jo sempre he dit que el turisme no pot canibalitzar la vivenda, perquè la vivenda és un recurs finit que necessitem i que s'han de posar fronteres en això. Jo sempre ho he defensat aquí, és a dir, no és una cosa de que ara ho digui Collboni. De fet, em sap greu que hagi trigat tant. Jo el vaig entrevistar, li vaig preguntar per aquest tema i em va dir que no sabia. Però, és a dir, quan jo crec que quan han vist que estaven governant la ciutat i que la ciutat tenia aquests problemes, han anat mirant, perquè aquesta no era la postura del PSC, com havíeu dit tots. Però el turisme, no podem demonitzar el turisme ni l'activitat turística, malgrat que els turistes ens molestin. Clar que molesten. Però entre el que molesten i el que aporten, és molt millor, és molt més el que aporten.
Isabel?
No, és un problema de gestió, ho hem parlat moltes vegades, és un problema de gestió de masses, de gestió de repartiment de riquesa, de gestió de serveis, no? O sigui, si tens accés a la vivenda o no, si resulta que has de fer més o menys cues per quan vas al metge perquè també hi ha l'extra de turisme, és un problema de gestió. Hi ha coses que són lletges i que... És veritat que no hi ha un malestar generalitzat pel turisme, però hi ha coses que sí que accentuen determinades protestes. El tema del Passeig de Gràcia, a mi que m'agrada la Fórmula 1, a mi no em molestava l'espectacle del Passeig de Gràcia. Ara em va molestar l'extra de la virolla de la Rossa allà cremant tots els pneumàtics i tota aquella fumarada. Calia? Doncs igual no calia. Una altra cosa és que muntin un espectacle perquè els cotxes es vegin, perquè pugin i baixin un parell de vegades i tal. O sigui que hi ha un excés i una sobreactuació sobre determinades actuacions, sobre determinades apostes de la ciutat que potser haguessin ajudat a intentar que el malestar que va corrent per sota, podem pensar que no és generalitzat o podem pensar que no és per tant. Però jo crec que la gent d'aquesta ciutat tendeix a ser raonable. I els veïns de la Barceloneta no és que es queixin ara per la Copa Amèrica, es queixaven abans per l'accés de turisme de borratxera que pateixen contínuament, i que això ja els havia tensionat el parc d'habitatges. Vull dir que el problema de l'habitatge a la Barceloneta, com deies, Marcos, efectivament no és de la Copa Amèrica, ve de molt lluny i precisament ve dels pisos turístics, segurament el problema de convivència. Però sí que és veritat que s'ha de gestionar, i tot això s'ha de gestionar. Probablement el Jaume Collboni ha sortit avui com a alcalde de Barcelona a intentar apagar algun foc que ell creu que pot tenir la ciutat arran de aquesta massificació turística que està patint la ciutat, que pot ser bona, que pot ser dolenta, però que segur que entre el negre i el blanc, diguéssim, hi ha una manta de grisos que depenen de la seva gestió, i la gestió d'aquesta massa turística és el repte que té en aquest moment. Efectivament, el tema la decisió d'avui o l'anunci d'avui, perquè ja veurem com acaba això i quan acaba, perquè si d'això acaba els tribunals, la decisió d'eliminar unes llicències otorgades, una llicència d'activitat econòmica otorgades amb totes les de la llei, pot trigar anys i anys i anys. Ja veurem, però bueno, és un pas, un intent de gestió, però n'hi ha molts més.
Falten 20 minuts per arribar a les 4, aniré a publicitat, però abans, per posar una mica de context, justament ahir es va fer públic un estudi del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que deia que el 74% de les persones enquestades està d'acord en que s'ha de continuar fomentant el turisme, i el 54% està d'acord en que la seva comarca hauria d'atraure més turistes. En canvi, un 39% està molt en desacord o en desacord amb aquesta afirmació. I després, en quant a posicionaments polítics, ja en tenim de diversos i de diferents colors polítics. Des de Junts asseguren que és una mesura improvisada i ideològica, ha dit Damià Calvet. Elisenda Alemany, líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, diu que Barcelona necessita ambició i respostes urgents en habitatge. Ho va entendre el govern amb Esquerra, posant en marxa el decret de pisos turístics que permet mesures com les que avui anuncia l'Ajuntament de Barcelona, governar el turisme, recuperar l'equilibri de la ciutat i que Barcelona s'hi pugui viure, és a dir, que Elisenda Alemany i Esquerra Republicana s'hi posa a favor del posicionament d'avui de l'Ajuntament. En canvi, des dels comuns, Janet Sanz, que diu, no és cap anunci, la Generalitat obliga Barcelona a fer-ho gràcies al decret llei de pisos turístics aprovat el novembre del 2020. 23, la pregunta és, podem esperar el 2028 i gràcies al PSC, quan aquests pisos deixin de ser pisos turístics, seran lloguers de temporada? És a dir, que Janet Sanz en bastant en la línia del que hem sentit del sindicat de llogateres.
Hi ha un element que pot tenir un efecte dissuasori, és que l'anunci, encara que no sigui d'execució immediata, doncs si algú tenia previst fer una adquisició d'un habitatge i dedicar-lo al lloguer turístic, per en comptes de cobrar 1.000 euros al mes, cobrar 4.000, doncs farà números abans de fer aquesta inversió, i això pot ser un element dissuasori.
18 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida més coses.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
Pearl Jam en directe.
Dark Matter World Tour, el 6 i 8 de juliol del 2024 al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els Pearl Jam estan a punt de tornar a Barcelona.
I presentaran el seu nou àlbum i repassaran grans èxits de la seva carrera.
Compra les entrades a livenation.es i ticketmaster.es.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren.
La
cancel·les a l'estiu, és millor avançar el Black Friday. A Hyundai, només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai, el Black Friday és ara.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits... Ral de Vinyó. Realment.
Catalunya Ràdio.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Les obres de la Rambla de Barcelona s'acceleren i això provoca afectacions en la mobilitat. Planifica els teus desplaçaments amb temps i consulta els canvis en la circulació al web barcelona.cat/la Rambla. La Rambla de sempre, més Rambla que mai. La Barcelona que fem. Ajuntament de Barcelona.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Torna al Liceu la clàssica producció d'Adriana Lecouvreur, de Silé. Dos repartiments de luxe. Roberto Alaña, Freddy de Tomaso, Alexandra Curza i Valeria Sepe tanquen una temporada d'òpera espectacular. Fins al 29 de juny. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
3:15. L'altra notícia del dia és que, amb l'amnistia ja aprovada i amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat enviant informes favorables a amnistia, avui una jugada del magistrat del cas Volkhov, el que investiga la trama russa del procés i vol posar pals a les rodes aquesta amnistia. El jutge Joaquín Aguirre ha obert una peça separada del cas per imputar Carles Puigdemont per traïció i malversació. També vol investigar Artur Mas, Josep Lluís Alai, l'advocat Gonzalo Boye, el periodista Carles Porta i fins a 13 persones més. És la via que ha trobat per seguir investigant després que l'Audiència de Barcelona li va ordenar acabar amb aquest cas. Gonzalo Boye, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha carregat contra el jutge.
Estamos viendo cómo determinadas personas lo que tratan es, en el fondo, de interferir políticamente desde la judicatura. El juez Aguirre no solo es nefasto para la judicatura, sino para cualquier entendimiento democrático que se quiera plantear.
De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ho intenta rebaixar i està convençut que, igualment, a tots els implicats en aquest cas, se'ls podrà aplicar l'amnistia.
Creo que la ley amnistía es muy clara. Yo estoy convencido que los juzgados y tribunales de este país aplicarán la literalidad, lo que el legislador ha querido con la ley de amnistía.
No sé si preveieu que es podrà aplicar o no, en tot cas, què us sembla aquest moviment del jutge Aguirre?
On l'envies, Marcos, de vacances?
No, a veure, no sé. És que, és a dir, jo, el jutge Aguirre, que ja fa temps, és a dir, és un jutge molt lent, això no prosperarà bàsicament per la lentitud de processal que té aquest jutge i que pot estar, amb el cas Gran Tibidabo va estar com 12 anys si no recordo malament, va aconseguir la condemna, tot s'ha de dir clarament, però és un jutge molt lent. Jo sempre vaig pensar que, en el fons, la Guàrdia Civil el va triar com a instructor per la lentitud. No perquè anés a condemnar ningú, sinó perquè la pròpia condemna és la lentitud del que duri el procés. Per tant, és a dir, el càstig està en la lentitud del jutge Aguirre, que per cert, algun dia d'aquests s'haurà de jubilar. És a dir, no sé, però ja, no pot ser jove. Dit això, hi ha un problema de fons, és... algunes parts no explicades d'aquests dies d'octubre, és a dir, si el Carles Puigdemont no s'hagués reunit amb, com es deien els russos, amb Nicolás Sadovnikov el dia 26 d'octubre i amb el 26 amb el Sergi Motoy era el de l'hospital, no? I l'exgeneral rus. Sí. És a dir, aquestes reunions que es van produir a Palau i que no han estat mai suficientment explicades pels 400.000 llibres que s'han fet, molts d'ells signats pels protagonistes del procés, tot això obre una finestra perquè molta gent dubti. Tot això crea un clima molt dolent en una Europa que en aquest moment està en guerra amb Rússia. Això és dolent. Que això tingui algun efecte sobre l'amnistia, jo no ho puc dir, perquè de tots els casos oberts, cada cas tindrà la seva evolució i és molt difícil saber on acabarà cada causa. És a dir, per tant, que en aquest moment veurem al jutge Aguirre i a molts altres jutges d'Espanya fer maniobres, no com aquesta, però diguem-ne similars, per intentar que no s'apliqui l'amnistia o per intentar que el seu cas no decaigui, pues ho veurem. Com acabi cada procés serà diferent. És que és molt difícil fer una previsió de... L'Oriol Junqueras no sap si es podrà presentar o no dintre d'un any, però sap que té un any d'incertesa com a mínim. És a dir, el que és segur és que no es podrà presentar una repetició electoral del mes d'octubre, perquè els problemes per aplicar l'amnistia des del punt de vista legal, però que serien lògics en qualsevol procés d'aquest tipus, en qualsevol amnistia. És a dir, aquí potser l'únic problema és que si li he dit a la gent que l'amnistia seria com una solució màgica, i la solució màgica en un procés d'amnistia és una cosa bastant més complicada.
A veure, l'amnistia no és una solució màgica. El que és màgic és el relat que fa el jutge Aguirre sobre determinades coses que van passar a Catalunya en aquells anys. Perquè hem passat d'aquestes reunions que tu cites, que es van produir el 26 d'octubre del 2017, a que resulta que tot va començar, senyor Cons, el jutge Aguirre, amb la sentència del cas Gürtel, la moció de censura que fa fora Mariano Rajoy del govern, i que això és l'inici d'una guerra híbrida que acaba amb la culminació de la invasió de Rússia sobre Ucraïna. Estic d'acord amb tu en que probablement l'independentisme, i molt concretament Junts per Catalunya, el senyor Víctor Tarradella i probablement Carles Puigdemont, haurien d'explicar molt bé per què van fer aquelles reunions, i ens agradaria preguntar-los a tots i que ens expliquessin exactament què era el que feien allà. O sigui, jo fins aquí, vale. Ara, el relat que fa de que Carles Puigdemont, el senyor Carles Porta i tutti quanti formen part d'una ofensiva de guerra híbrida russa i que passa fins i tot per la invasió d'Ucraïna, a mi se'm fa una mica...
Sí, perquè el punt feble de l'auta és que no hi ha noves proves.
És que no hi ha res per activar-ho.
No aporta noves proves per obrir un procés nou, sinó que és una qüestió, com dius tu, de relat.
És de relat.
És a dir,
i no només
construeix un relat...
I no només el relat, sinó que, comparteixo amb tu el que comentaves, de que el jutge és especialment lent, sinó que, a més, ja et dibuixa un horitzó d'empastifament durant anys, perquè el que fa és imputar a una desena de persones sobre les quals diu que avançarà la seva suposada investigació, i dic suposada investigació perquè no hi ha res que li digui coses noves ni en traurà coses noves del que ja té a la instrucció feta anteriorment, i que l'Audiència de Barcelona li va dir que fes el favor de baixar la persiana. O sigui, imputa 13 persones i després ja veurà què fa, perquè no pot investigar Carles Puigdemont i Francesc Dalmases perquè són diputats. O sigui que, mentrestant, o sigui, ell tindrà allà, aniran fent ampliacions de terminis d'investigació, i si ningú, bueno, suposo que tothom recorrerà, efectivament, tornarem a l'Audiència de Barcelona i continuarem amb el sistema de garanties judicials al marge de el greuge judicial que ha organitzat aquest jutge.
En queden 3 minuts, si vol dir alguna cosa, ho deixem aquí. Doncs ara deixar-ho 3 minuts aquí penjats. Jo pensava que la Carme volia dir una cosa.
Què fareu per Sant Joan? No, és que comparteixo el que... No, de veritat, comparteixo el que deia la Isabel, però més enllà d'això és que és una vergonya, no s'aguanta per enlloc, no hi ha cap prova nova, llavors l'únic motiu per ara fer això és perquè hi ha una amnistia per marcar terreny, i el problema serà, que segur que no arriba enlloc, però el problema serà això, que allarga els terminis. Però bé, insisteixo, què fareu per Sant Joan?
Tirar petards i molestar els veïns.
Fugir del soroll per patiment animal.
No, jo és que sóc molt avorrit, jo. O sigui,
No molestaràs a ningú.
No sortiré, no. Sóc una persona, a més a més, el tema de l'espetar t'ho suporto molt malament, potser pitjor que l'Òscar, a mi no m'agrada en gest.
No, però ell no diu que ho porti malament, ell diu que ho fa per patiment animal.
A mi no m'agraden gaire, però com que tenim gossa que ho pateix moltíssim, doncs aquest any fem l'experiment de fugir. a veure com...
I t'has garantit que allà on fuig...
Sí, que n'hi haurà sí, molt, molta menys. Sí.
La fugida és supercomplicada, perquè amb l'operació sortida de Sant Joan...
Bueno, però l'operació sortida de Sant Joan que ha començat avui, jo me n'aniré com a molt diumenge.
Eh?
Me n'aniré diumenge, no me'n vaig 4 dies fora, eh? No, no, només vaig per la Revetlla i ja està, una cosa curta. Perquè... jo demà tinc una cita a la nit a Montjuïc, perquè jo sóc dels que destroben els veïns amb Springsteen. Per tant...
és que, clar.
Clar, jo, és que el meu cap de setmana és molt complicat, que tinc moltes cites, massa, una mica massa.
Acabaràs esgotat.
I a caps de setmana que no tens res, escolta'm, i en canvi hi ha d'altres que ja s'alineen...
Acabaràs dilluns per descansar.
No tinguis cap dubte. S'alineen a vegades els astres i hi ha caps de setmana... El passat eren totes les activitats finals de curs dels nens, que ja ho vam comentar un dia amb una dèria. Que ja, déu-n'hi-do, el cap de setmana passat. I aquest és un altre. Això, la vida és una cursa d'obstacles que anem passant. Com es pugui. Bé, escolta'm, doncs ho deixem aquí amb la Carme Rocamora, amb el Marcos Lamelas i amb la Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Queden una mica més de 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Nosaltres posem el punt i final aquí. De seguida, una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després, com sempre, l'Elisenda Carot i el seu equip amb la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres, al Catalunya Migdia, edició de 2 hores, tornarem dimarts, perquè el dilluns és Sant Joan i, per tant, hi haurà una edició reduïda del Catalunya Migdia. L'edició amb tertúlia serà el dimarts. Per tant, bon cap de setmana, bona Revetlla i aquells que tingueu pont, bon pont a tothom. Tornem dimarts. Adeu.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Som a Crosscar, fabricants de caravanes, autocaravanes i campers. Descobreix nous horitzons amb els nostres nous productes amb prestacions i qualitat que et deixaran sense alè a uns preus invencibles. I ara amb aire condicionat de regal. Aprofita aquesta oferta encarregant un vehicle nou a fabricar fins al 31 d'agost al teu concessionari a Crosscar. Uneix-te a la nostra aventura.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/FIC.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Una dona jove i filòsofa salvarà l'alcalde de Lió.
Bé, Alice Eiman m'haurà de fer pensar.
Ara seré brusca. No té la sensació que no pot arreglar cap problema?
Però en política, qui pensa massa sempre fa enemics.
La influència que tens sobre ell s'ha d'acabar, ara. Així vols dir que ha de tornar a deixar de pensar, no?
La gran pel·lícula, Els consells de l'Alice, a la plataforma 3Cat i a TV3 aquesta nit.
Aquest cap de setmana, l'últim pas de l'Espanyol cap a primera, el tot gira.
Atenció! Prova el xut!
Diumenge a 7:15, Espanyol-Oviedo, l'últim partit.
El partit de la remuntada.
Els pericos han d'aixecar un 1-0 en contra per sortir del pou de segona.
Un cap de setmana en què viurem el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya. Dissabte els entrenaments oficials i diumenge la cursa.
També us explicarem dues finals més per als equips catalans que volen pujar a segona. Dissabte, Nàstic Màlaga i diumenge, Còrdoba-Barça Atlètic.
A més, tota l'actualitat de l'Eurocopa d'Alemanya.
Tot gira.
Dissabte a partir de les 4 de la tarda i diumenge des de 2:15 amb David Clopés.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No s'entén que les dones siguin ambicioses professionalment.
L'ambició sempre és en un home és positiu i en una dona és negatiu.
Una pregunta que hem fet també a les nostres oients. Si és compatible casar-se i ser feminista?
Sí, pot ser compatible casar-se i ser feminista.
Soc feminista i m'he casat. Casar-me no vol dir res.
La independència com a persona la tens igual.
Jo suposo que depèn del significat que es doni el fet de casar-se. Per mi és una festa.
Les dones i els dies, un programa on les dones no tenen por a respondre preguntes incòmodes.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
El 22 de febrer, al Tot Costa...
Jo tenia la samarreta i les botes al Museu del Barça i no sé si segueixen allà.
Què vols dir?
La Marta és la primera golejadora del Barça a la Champions.
I les van treure?
Però això és gravíssim. Per què?
Uns dies més tard...
No hi és perquè no podem exposar tot el que tenim al museu. El que podríem fer és treure aquestes botes, treure aquesta samarreta...
Per favor.
I exposar-ne unes altres. Oh, te'n recordes?
El que a mi m'agradarà de veritat és el dia de demà, quan les meves filles siguin més grans, poder anar al museu i les vegin i explicar-li la història.
En l'esport, Tot Costa. Però no hi ha res impossible.
Tot Costa. De dilluns a divendres a les 7 del vespre amb Sònia Germà i Jordi Costa.
Catalunya migdia.